Avui al divan una persona que lidera i sap cohesionar equips, amb intel·ligència i entusiasme, que parla clar, mirant-te als ulls i amb un somriure dibuixat, que sap què és el poder i gestionar-lo, que entén les dones, les empeny i les promou. Un món igualitari és un món més just i més feliç. Avui al divan, la psicòloga social, directora general de Barcelona Activa, Sara Berbel. Sara, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Tinc un llibre aquí que es diu Imbatibles, la edat de les mujeres. Ja ho explicarem. Totes les dones tenen un paper fonamental en el desenvolupament de la història de la seva pròpia vida. Com a psiquiatra, he sentit moltes històries personals i m'adono que existeixen dimensions mítiques a cadascuna d'elles. Algunes dones venen a veure com a psiquiatra quan estan desmoralitzades o no funcionen. D'altres, quan perceben sàviament que estan atrapades en una situació que els cal entendre i canviar. En qualsevol dels dos casos, em sembla que les dones necessiten l'ajuda d'un terapeuta per aprendre com ser millors protagonistes o heroïnes a les històries de la seva pròpia vida. Per arribar a això, les dones han de prendre opcions conscients que mullegin les seves vides. De la mateixa manera que les dones acostumaven a ser inconscients dels poderosos efectes que tenien en elles els estereotips culturals, poden també ser inconscients de les poderoses forces internes que influeixen en el que fan i en com se senten. Hi ha deesses en cada dona. És la introducció de les deesses de cada dona a una nova psicologia femenina. De qui és aquest llibre i per què ens l'has triat, Sara?
És un llibre de la doctora Jean Shinoda Bolen, una gran especialista en psicologia, i el que ella fa és explicar justament el que tu comentaves, els diversos arquetips que les persones tenim a dins, que venen formats per la cultura, per l'educació. Les dones ens han fet, sobretot, escollir un tipus d'arquetip, un tipus que representa un tipus de rol, el de la mare, el de la filla, sempre una dona dependent, el de l'esposa. La Jean Shinoda Bolen, per mi, va ser un abans i un després, perquè va mostrar que havia dones que no necessàriament tenien aquests arquetips, que havia dones que les podem tenir col·locades en una deessa, com pot ser Artemisa o com pot ser Atenea, altres tipus de deesses que també existien, perquè els grecs ja ho van inventar tot, sí, però que són tipus d'arquetips de caràcters de dones que lluiten pel que creuen, que tenen objectius, que no són dependents, lo qual no vol dir que no tinguin afectivitats intenses i profundes,
sí, sí,
que no estimin, però que elles posen per davant el que és el seu objectiu a la vida, que pot ser canviar el món. No estic dient que siguin objectius de tipus egoista ni molt menys.
Clar, però llavors tindran una vida més difícil d'entrada, no?
Segur. En el món en què vivim, segur, molt
en
més difícil.
En aquest món que vivim ara?
En aquest, encara.
Encara?
Encara. És molt important perquè dones que abans es considerava que eren masculines,
sí,
com la Víctor Català, per exemple, que
sí,
és la
sí,
Caterina Albert, però que es posava un nom masculí perquè era la manera que ella pogués expressar-se.
Uh-huh.
Ella més feia poesia amorosa, escrits amorosos, o la mateixa Simone de Beauvoir, la Concepción Arenal, dones que van ser considerades mulier virilis, dones que eren...
Com ho has dit, això?
Mulier virilis.
O sigui, amb aspecte varonil?
Exacte, dones varonils. Per què? Perquè eren molt intel·ligents, perquè parlaven i no s'estaven callades, no eren sumisses.
Perquè eren molt intel·ligents i no ho dissimulaven.
I no ho dissimulaven, com la resta.
Clar, com la resta, no?
I la gent, si no la volen, diu, no és una mulier virilis, és una mulier. És a dir,
clar,
és una dona que és així.
Molt bé, però sí, m'agafo la primera idea. Tindran una vida difícil.
Molt complicada.
I llavors, s'ho val?
Sens dubte, s'ho val.
A veure, convença'm, perquè és clar, molta realització. Allò amb el cotxet de la criatura entrant a l'ascensor.
cotxet de la criatura, la bossa del supermercat i la cartera de la feina. Oh, que realitzada que estic.
Sí, doncs...
Sí, molt.
Tu mires els graus de felicitat, sí, i de benestar de les dones a mida que avancen en la igualtat i en les seves carreres professionals, sí, i augmenta. I, de fet, tenim que les dones, quan més arriba, és a dir, quan més arriben a aquells llocs que s'han posat com a objectiu, més nivell de felicitat tenen. Bueno, igual que els homes, eh?
O sigui,
això
homes
no som diferents. És a dir, que està
com
per
a més
sota...
grans, per tant, diríem,
exacte,
si passa temps... Això sí que ho he vist en aquí, en aquest programa.
És així.
Les persones més grans tendeixen a ser més felices.
Sí, passa que les dones, com que els hi costa més, perquè cobren menys, triguen més temps a arribar als llocs, també triguen més a tenir aquesta felicitat.
Però és que no negocien tan bé. I tu això ho tens escrit, Sara Barbel. I a sobre ho deia l'informe, ara fa
sí,
quatre dies també,
sí,
que es publicava per la COE arran del Dia de les Dones. Per què no negocien també les dones?
Senzillament perquè mai han estat educades per negociar. Han estat educades per acceptar un rol, que és un rol més passiu i un rol més secundari.
Però això és voler poder negociar.
Sí, és voler poder, efectivament.
I no dissimular-ho.
I no dissimular-ho. I per què volem poder? Perquè el poder és la forma de transformar el món.
És una cosa lletja, el poder, Sara. És lleig.
Les dones pensen que és,
no?
Lleig, que
sí,
és
lleig,
que sí, ens destruirà.
És de malvades.
Que és, exacte.
La madrastra que dius tu.
Sí, totes sí, són malvades. Per què? Perquè tenen un objectiu i el volen aconseguir.
Molt bé, però entre una dona submissa,
sí,
i una dona que vulgui el poder, la que vol el poder és mal vista i la submissa també. I aquí al mig hi ha una cosa estreteta, estreteta. Com es pot viure així?
Hi ha un espai molt estret i l'únic que podem fer és lluitar per fer-lo més ample.
Eixamplar l'espai propi.
L'espai propi, exactament. Mira, es va fer un estudi als Estats Units sobre les dones líders,
sí,
i va resultar que quan eren actives, fortes, poderoses i tenien clar el que volien, la gent les considerava competents, però no agradaven. Deia, són com homes, són masculines.
No, és molt professional, aquesta dona és molt professional.
Sí, però és que és la realitat.
Però no resulta atractiva.
No resulta atractiva.
Però, perdona,
exacte,
Sara, volem les dues coses.
Espera't, quan la dona era carinyosa, comprensiva, sí, dolça, llavors agradava, deien que maca, però, ai, resulta que no era considerada competent. Amb la qual cosa, l'espai d'actuació de les dones,
sí,
líders o responsables, com ara
sí,
tu d'un programa, com
no,
ara
tu,
totes, és estretíssim.
Sí.
Perquè si ets activa i poderosa, ets competent però no agrades, i si agrades perquè ets dolça i carinyosa, no ets competent. Llavors tu dius, i ara què faig?
I ara què faig?
Doncs sé com tu ets. Sé com tu ets i defensa el que tu vols mirant als ulls i sobretot amb sororitat amb la resta de companyes. Perquè ens hem d'ajudar les unes a les altres a pujar. I també amb els homes. També hi ha homes, evidentment, que són feministes i que estan d'acord.
La sororitat, eh?
La sororitat.
Que és abraçar-se intel·lectualment, sí, i físicament amb dones per cohesionar,
sí,
per empènyer, per anar plegades i ser més fortes.
Sí, lo qual no vol dir tenir amistat. Ho dic perquè aquest és un error que a vegades
no,
es té perquè es diu, clar, no podem establir xarxes perquè no som amigues. A mi aquella em cau fatal o aquella altra, bueno, és que som molt donats els éssers humans, això. No, establim aliances en funció dels objectius que tenim, independentment de que ens caiguem millor o pitjor. Després tu escolliràs les teves amigues, només faltaria, com tothom a la vida. Però aquí estàs treballant per objectius. Això és la sororitat.
Sara Barbel, avui al divan. Si el fet que al camp de concentració hi hagi experiències relacionades amb la natura i l'art resulta per si mateix prou sorprenent per a la persona de fora, és possible que encara resulti més sorprenent afirmar que també hi ha humor. És clar que només d'una manera tímida. I quan l'humor es dona, és per descomptat només per espai de segons o minuts. També l'humor és una arma de l'ànima en la seva lluita per la conservació de la vida.
De tothom he sabut que l'humor, com gairebé cap altra cosa de l'existència humana, és apropiat per establir distància i sobreposar-se a qualsevol situació, encara que només sigui, tal com hem dit, per espai d'uns segons. Si la voluntat per al sentit de l'humor i l'intent de veure les coses des d'una perspectiva diminuta ve a ser, com qui diu, un truc, és perquè es tracta d'un truc relacionat amb un cert art de viure. Tanmateix, el que fa possible una actitud harmònica amb l'art de viure, fins i tot al camp de concentració, és la riquesa de contrastos de la vida al camp i la premissa perquè aquests contrastos siguin, al seu torn, efectius. És arribar a relativitzar el conjunt dels sofriments. És un moment, quan parla de l'humor al camp, t'he de dir, Sara Berbel, del llibre de la meva vida, també.
Ah, sí?
Sí. L'home a la recerca de sentit, de Viktor Frankl. Explica'ns-ho tu. Aquest home que troba la manera en el camp de concentració, aquest psiquiatre, de que no li arribin a l'eix que posaria en qüestió la seva identitat.
Ell mateix ho explica. És trobar l'art de viure en el sentit de la vida. I és trobar sentit en totes les circumstàncies, per difícils que siguin.
Clar, és un camp de concentració.
Jo no sé si tots seríem capaços de trobar-ho allà.
No.
No ho sé.
Ell ho explica que no.
Exacte.
Que els que cedeixen...
Exacte.
Bueno, no és pas criticable.
No, en absolut.
Però que els que cedeixen aquest espai íntim i d'alguna manera fan permeable, o sigui, que entri l'agressió, s'enfonsen.
S'enfonsen i abandonen. I la vida ja no té sentit per ells. I, en canvi, ell la continua trobant en les petites coses, en els records dels seus amors, de les persones estimades, en aquests petites espurnes d'humor, d'afectivitat. Ell continua trobant sentit a la vida. I jo, aquest és l'ensenyament més gran que podem tenir. Fins i tot en les pitjors circumstàncies, els moments més durs que totes les persones vivim, el sentit és el que ens permet sobreviure i continuar.
I tu per què ens l'has triat? Va, que aquí la prota del divan és la Sara Berbel avui. A veure, Sara...
Perquè a mi em passa igual. Fins i tot, encara que vegi que les coses són tan difícils, com que el món costa tant de canviar i que tot és tan complicat, per mi el sentit és la lluita per la transformació. I això ja sé que sona molt abstracte, però cada vegada que em pregunto a mi mateixa per què la vida té sentit, la té per això.
És bona aquesta resposta. Et preguntes quin sentit té la vida.
Sí, sí. M'ho pregunto sovint, no ho puc evitar. Cadascú té els seus defectes.
No. I el sentit que té la vida és la possibilitat de transformar-la perquè el món sigui més just.
Exacte. Recordo una vegada que un gran intel·lectual va dir: cadascú s'ha de preguntar quin és el sentit de la seva vida en el fons. No el que tots diríem, doncs mira, treballar és important, la meva parella... No, en el fons de tot, cada dia que passa, quin és el sentit de la teva vida? Llavors, jo això em va fer reflexionar molt. I vaig pensar, i al final vaig arribar a aquesta conclusió, perquè entri on entri, vagi per on vagi, acabo intentant, que no aconseguint, però intentant fer una mica millor el que hi ha al costat. És així.
I el teu llegat, és que tu ets molt jove, és del 63, aquesta senyora. El teu llegat, el món, aquest país, quin voldries que fos?
Jo voldria que fos un món més just, obert i igualitari.
I amb què hi hauries contribuït?
Hauria contribuït amb el meu esforç, parlant amb tantes dones, ajudant a tantes dones, però no només. Des de l'administració pública, intentant que la pobresa sigui menor. Jo també estic a favor d'una renda bàsica de ciutadania, és a dir, intentant que tothom tingui les seves condicions materials d'existència cobertes pel sol fet de ser un ésser humà.
El divan. Subscriu-te al nostre podcast si no te'n vols perdre ni un.
Aquesta peça ens l'ha triat la Sara Berbel. Mira. In my...
Ara volem.
Exacte.
Ja hi som, eh? És del cor al cel.
És així.
Per què ens l'has triada, Sara?
Jo somio moltes vegades que volo, que vaig sobrevolant la ciutat, sí, tal qual.
Oh, que bo, jo no ho sabia,
vaig pel
això,
mar,
sí.
És un somni. I llavors les meves músiques moltes vegades em porten a volar des d'una perspectiva no física, evidentment. Però és així, em poden transportar a altres mons.
I ara la Sara Berbel i d'altres col·legues d'ella, la Maria Rosa Benedicto, la Maribel Cárdenas, l'Estrella Montolió i l'Esther Pujol, acaben de publicar un llibre que es diu Imbatibles, la edad de las mujeres a Calambur. Agafo, per exemple, un fragment que és de la Sara i parla de professionals, el triomf de la persistència. Aprofito per dir-te alguna cosa que algun cop he sentit molt a prop meu. Guanyes per desgast dels altres. Et deu ser familiar,
sí.
Perquè els canses.
Em sento identificada. Sí.
Per això guai. I he pensat, mira, és
té
això.
Té molt costum, sí.
El triomfo de la persistència. Eh? Aquí expliques que arribades a una edat madura, en moment de parar, mirar endarrere, repassar les carreres professionals, els esforços que hi ha hagut, l'enorme exigència laboral, també diríem la cura que implica desenvolupar una vida familiar i personal, que no és pas la mateixa cosa, no? Mirar el moment i intentar veure què hi ha endavant. I és el repte de tornar a començar novament. Potser perquè s'han passat anys de vegades fora del mercat laboral, de vegades perquè s'ha arribat al límit en determinades professions i ja no s'ofereixen alguns llocs, perquè el ritme empresarial és inassumible i hi ha moltes dones que decideixen reinventar-se en un projecte més modest. Explica'ns-ho, això.
Moltes vegades arriba un moment a la vida en què una dona es pregunta què he fet amb la meva vida. Quan veu companyes que han triomfat o que han desenvolupat una carrera professional, o el que es considera triomfar en el món, perquè potser ella s'ha quedat enrere, però no per res, sinó perquè ha estat creant vida, ha estat cuidant a criatures
família.
Petites, a família, gent gran, però després és veritat que això no té un reconeixement en el món. Aquesta dona ha de començar de nou. Però les dones tenen una capacitat de reinventar-se enorme. I a mitjana edat, a partir dels 45 anys, 50,
sí.
Que en el mercat laboral queden fora, és terrible, però és així, queden excloses i segurament tu mateix hauràs parlat amb headhunters que et diuen no, és que a partir d'aquesta edat ja no seleccionem ningú i a més ens ho diuen directament.
Directament així?
Directament.
Ningú que sigui dona o ningú que sigui home tampoc?
Especialment dones, perquè es considera que el bo que podien fer ja s'ha fet.
Però això és com que físicament no poden, o psíquicament, aportar alguna cosa bona, de valor? És veritat, això?
No, en absolut, al revés. O sigui,
llavors,
les dones estan en plenitud professional i intel·lectual. Perquè això ve d'una tradició en la que es considerava que les dones, quan ja estaven en l'edat de deixar de ser mares, ja havien deixat de complir el seu rol, d'alguna manera deixaven de ser dones. Llavors passaven a ser invisibles, o passaven a ser àvies, o passaven a ser... I no, en canvi ara, són dones absolutament professionals, estan en plenitud intel·lectual, física, de tot tipus. És una tradició i una cultura.
Què recomanaries a aquestes dones que, a més, em diríem fa res ara quan veníem cap aquí, allò, trobes una companya a l'escala que diu, ens sembla que no ho vam entendre bé i ens hem deixat enredar. Aquelles dones que comencen a posar en dubte de per què he dedicat tantes hores, tants anys, la major part de la meva vida a aquesta carrera professional, que és més que una carrera, és una cursa, no? Que m'ha costat tant i m'hi he deixat això, el físic i tantes altres coses. Què recomanaries?
Jo el que recomano és no llençar la tovallola. La síndrome de Sísifo és una síndrome que moltes dones senten i sentim en moments de la vida. Sísifo era aquell heroi antic, un déu grec, que va estar condemnat pels déus a que intentés pujar una llosa molt gran, una pedra enorme, al cim de la muntanya, i cada vegada que estava a punt d'aconseguir-ho, tornés
enrere. Sí.
Això ho sentim moltes vegades, en el sentit de dir, estem intentant esforçant-nos a tope per arribar, no arribem. Però, com he dit abans, les dones que són persistents i que continuen, al final això dona un sentit a la seva vida i estan satisfetes de la seva vida. Les que es veuen obligades a escollir una cosa o l'altra, ho dic perquè no volem escollir. Tu mateixa, volem tenir carreres professionals, volem tenir vida personal i volem tenir vida familiar. I és injust haver d'escollir. Doncs hem d'intentar, entre totes, no escollir. Fer-ho, poder-ho fer.
És por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa, es una rosa.
A veure, aquesta una rosa és una rosa. Sara Berbel, per què ens l'has triada?
Perquè una rosa és una rosa, malgrat et punxis 20 vegades.
És així de bonica.
És així de bonica. L'amor és així de preciós, encara que s'acabi. Perquè els amors també s'acaben.
Els amors també s'acaben. Per això ens l'has triada, eh?
Per això.
Quita-la a ella.
Una rosa, pero cuanto más me cura, ay, al ratito más me juece, porque amar es el empiece. La palabra amargura.
I ara explicarem que la Sara Berbel Sánchez, ho dèiem abans, és doctora en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona i dona classes al tercer cicle. Ha estat directora general d'Igualtat d'Oportunitats al Departament de Treball de la Generalitat, ha presidit l'Institut Català de les Dones i ha estat la comissionada de Polítiques d'Igualtat a l'Ajuntament de Barcelona. Des d'ara fa 3 anys és directora general de Barcelona Activa i des del 2018 exerceix el càrrec de presidenta de la Fundació Barcelona Formació Professional.
Una rosa és una rosa.
Una rosa és una rosa, és una rosa.
Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel.
El Col·legi Oficial de Psicologia li va donar la distinció de psicòloga d'honor el 2015. El 14, el Premi a Espàcia li van atorgar en defensa de l'equitat de gènere. L'atorga la xarxa de directives i professionals de l'acció social i l'Observatori del Tercer Sector.
Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat, que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo.
Com eren la Maria i en Joan?
Oh.
Juan, li deuríeu dir Juan?
Els meus pares, no.
Joan,
el
Joan.
Meu pare, vaja, si li dèiem Juan, ell es deia Joan. I,
però on
i
havia nascut?
Havia nascut a un poblet d'Almeria, al Box.
I es deia Joan?
Sí, sí. Ell, als 15 anys, va marxar d'allà, va anar a Amèrica, es va fer professor d'anglès, era un emprenedor total, però després va venir a Catalunya i és la seva terra i, bueno, ara l'he perdut fa pocs mesos i encara és dolorós per mi. just aquesta cançó mostra l'agraïment de totes les persones que han compartit la vida amb mi i que ara ja no hi són.
No ho sabia, però ho he pensat.
Fixa't. Realment hi ha una connexió.
Sí, agrair-te tant temps que fa que t'estic.
La mare fa més anys que no hi és. Com era la mare?
La mare era l'alegria i la bondat. I va ser per el meu germà, per mi, per tota la família, una pèrdua que, de la que mai ens hem refet.
I quins valors et va transmetre la mare?
La mare, aquests, alegria, bondat i esperança a la vida. De que sempre, que és una mica el leitmotiv, que sé que m'estic repetint, però sempre, per dur que sigui, tu continua endavant. Que no tinguis una vida com la meva.
Perquè ella era mestressa de casa.
Era mestressa de casa.
I quan et veia, deuria pensar, Sara, què estàs fent? Però què deia?
Ella li deia a les veïnes, la meva filla no para de llegir. No hi ha manera que faci una altra cosa. I ella, pel que sigui, considerava que això era un valor. Bueno, pel que sigui, perquè també intuïtivament. Intuïtivament sabia que això faria que potser pogués arribar a algun lloc que ella no havia pogut en el seu moment.
I de petita què volia ser, Sara?
Jo, de petita, volia ser psicòloga. Als 14 anys vaig decidir que volia ser psicòloga.
Però als 14 anys?
Sí.
Una psicòloga, quin referent tenies?
Doncs mira, jo sabia que veia nenes que tenien problemes o veia quan, no sé, m'explicaven a casa, hi ha una família que pateix tal, i jo pensava, a mi m'agradaria ajudar a millorar això.
Però veies una psicòloga clínica allà amb la consulta, t'imaginaves això?
No creguis, eh? També pensava en els nens, perquè també m'agradava molt tota la part de la infància. No, el que passa és que quan ho vaig explicar als meus pares, clar, a dures penes començava la psicologia en aquell moment. Però, i estaven absolutament en contra que estudies psicologia, volien que fes alguna cosa de profit, no? Que en algun moment...
Una cosa de profit, no siguis psicòloga. No?
Exacte, perquè és que cada vegada que havien d'explicar a la gent què era això, pensa que, bueno, que estem parlant de finals dels anys 60.
No hauries d'entrar al 81
a la universitat? Clar, per això.
Calculant, eh?
Així que fa molt temps. I el meu pare volia que fos professora d'anglès, com ell, que ja sempre li va anar molt bé i a tot arreu era molt respectat per ser professor d'anglès, però mira, jo sempre he estat tossuda, diguem, en aquest sentit, i rebel, i allà que me'n vaig anar.
I rebel, l'àvia Sara era rebel.
Molt.
L'àvia Antònia també.
Les dues van ser dones, cadascuna a la seva manera, d'una lluita, sobretot en l'època de la guerra i de la postguerra, enorme, perquè les seves famílies no passessin gana, per elles mantenir tothom, i són històries d'aquestes, bueno, en coneixem moltes, eh? Vull dir que no només les tinc jo a la meva família, sinó tothom a la seva. Són històries d'amor, de coratge, d'enteresa.
Quina de les dues va ser aquella que va anar caminant fins a Granada?
La meva àvia Antònia.
Per
la
què?
Mare de la meva mare.
I d'on?
A buscar un sac de farina.
Quants quilòmetres va fer?
Pues quilòmetres no ho sé, però va anar des d'un poble d'Almeria fins a Granada amb un ase, no? I amb una filla en braços i el fill pujat allà a l'ase. Llavors ella estirant i caminant per buscar un sac de farina perquè la seva família pogués menjar. Això és espectacular.
Clar, és a dir, que tu has viscut, de molt a prop, que és l'escassetat, la lluita per la supervivència.
Clar, quan jo vaig néixer ja no era així, però les he conegut a les dues durant molt temps, a les meves dues àvies, i a les dues les he estimat moltíssim.
Qui és que et va dir has de poder escollir que cap home pugui manar sobre tu? Qui t'ho va dir?
Això l'altra àvia. L'altra àvia, Sara. Sí.
Però l'altra àvia era una supermoderna.
Era una supermoderna, sí. I no només això, em va dir, tot allò que expliquen de les dones i el seu cos que mai gaudeixen, tu no t'ho creguis, no és veritat. I això m'ho va explicar als 12 anys, imagina't.
Alguna vegada et van dir has d'aprendre a callar?
No.
Oh, quina sort!
La veritat és que no. A la meva família això no...
I tu vas pensar que voldries sempre decidir, per tant, tenir un nivell econòmic suficient, també una habitació per escriure, no? Com deia la Virginia Woolf, i poder muntar la teva família i la teva carrera professional, i que no cediries en cap àmbit? Això t'ho vas plantejar així?
No. La veritat és que quan era joveneta era hiperidealista, que mira que ara encara ho soc, però la realitat et posa moltes vegades al lloc, i no vaig pensar tant en la meva vida personal. Això no ho tenia tan clar, això ho vaig anar aprenent després.
I les monges, les carmelites de Sabadell, què?
Excel·lents. Una escola moderna,
sí?
Catalana, en un moment en què el català no es podia parlar a moltes escoles. Nosaltres apreníem català des del principi, com que el meu pare també era emprenedor i modern, allà em va col·locar. I és una escola que a mi em va marcar amb els valors de la cristiandat, que jo no és que ara sigui cristiana, però aquells valors que en aquell moment vaig viure a l'escola i d'aquelles monges van ser les primeres que es van treure el vel, unes dones absolutament entregades i encara mantinc una amistat molt profunda amb dues d'elles.
O sigui, els valors que serien també els dels drets humans.
Els valors dels drets humans, els valors de la generositat, els valors de l'ajut sempre cap a els altres, aquests els vaig viure allà.
O sigui, contenta, eh?
Molt contenta.
Molt contenta.
Sí, és que en això ja sé que hi ha molta gent que ha tingut experiències molt negatives, però jo realment només tinc agraïment per elles. No eren les típiques monges que surten a les pel·lícules, no. Eren i són excel·lents persones.
El germà bé?
Molt bé. Molt maco.
La parella?
Igual. Jo tinc la sort que quan es parla d'aquests homes que són tan, tan masclistes, tan, que sempre estan això, no?, increpant a les dones, jo m'he rodejat, pel que sigui, sóc una dona afortunada d'homes que són feministes, i ho són. Quan vaig conèixer el que ara és el meu marit i que porto un munt d'anys amb ell, ja quan
com,
érem...
Com 30?
Com 30.
Molt bé.
Ja quan érem jovenets.
Sí.
Ell, quan ens vam conèixer, ja em va dir, jo sóc feminista, eh? I jo vaig dir, ostres, pues jo no t'imagines.
Jo no sé si era feminista, però llarg o era una estona.
Ja s'ho va estudiar
primer.
Què li he
de dir a la Sarah Clock? I allà va tirar la canya el que ella vol sentir. Després, potser els fets van acabar demostrant-ho, però de moment va ser hàbil, eh?
Tens tota la raó.
Home, dona...
També va dir que li agradaven molt els ulls blaus, s'ha de dir.
Clar, perquè la Sara Verdun té els ulls blaus, no? Sí, és un crac aquest.
S'ho va preparar. És broma, és broma. La veritat és que la vida ha demostrat que nosaltres hem estat una parella que quan hem tingut un fill, una nit s'aixecava ell i la nit següent jo, una nit cada un. Ell s'ha ocupat del Víctor i l'ha cuidat més hores que jo, perquè per la seva feina tenia més disponibilitat. Vull dir, ha estat una corresponsabilitat excel·lent.
I aquest fill ara ja no és a casa.
Ja vola.
I aquest sí que vola. No s'ho imagina, no vola de debò aquest.
Aquest sí que vola, sí que vola.
I on és ara? Què fa?
Bueno, ha estat fent un màster als Estats Units amb la beca de la Caixa.
Molt bé.
I ara torna. Aviat torna.
Cinema?
Cinema, cinema.
Li agrada el cinema?
Molt, molt.
Sara Verbel, avui al divan.
Al divan, amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia, a Catalunya Ràdio. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So
Imbatibles, la edad de las mujeres.
Em refereixo a aquest últim llibre que ha escrit la Sara Verbel amb la col·laboració d'altres professionals. Abans miràvem el capítol que parlava just d'això, de les professionals i del triomf de la persistència. Hi ha un altre capítol que parla de visibles. Qui és la més bonica del regne? I aquí es refereix a una mena de forat negre, no?, que hi ha molt profundament en moltes dones preocupades sempre perquè el seu cos sigui d'una determinada manera que no és. i llavors algunes d'elles, quan arriben a casa, acaben menjant-se una caixa de galetes perquè porten tot el sant dia passant gana. Què ens vols dir amb això?
Mirallet, mirallet, quina és la dona més maca del món?
Sí.
Això des de segles enrere. Mm-hmm. Cop rere cop hem de ser la més maca, la més jove. Hi ha un mandat sobre el cos de les dones terrible, terrible. O sigui que ens hem de passar la vida fent dieta perquè hi ha uns cànons, que cap dona està dins d'aquells cànons, però hem d'aconseguir-ho perquè és el que se'ns demana. Això arriba un moment que causa un dolor i un mal en moltíssimes dones, que és terrible. Mira ara amb les operacions estètiques, per exemple, que som dels països on hi ha més, i sempre és per intentar arribar a aquest ideal que no és realista, que no és possible.
Però i el malestar? Com es pot curar el malestar?
Hi ha una psicòloga que es diu Polly Yang Eisendrath que li diu los espíritus hambrientos, no? Com dient, com que les dones hi ha tants àmbits en els que tenim gana, en els que no hem pogut complir allò que volem o omplir-nos, doncs ho hem de fer amb la bellesa, ho hem de fer amb la compra, amb el consumisme, que és una de les línies, dels defectes, entre cometes, que podem tenir, però no per culpa nostra, sinó perquè hem estat educades i estem socialitzades per fer-ho. I això crea un greu malestar i moltes depressions, molts nivells d'ansietat que tenim dels més alts d'Europa.
Ara que l'OMS s'hi ha posat també, què diries? Està cremat el burnout. És un problema psíquic? És un problema social? És un problema personal? És un problema íntim? Tu que recordes molt bé, ja ens ho diràs, no? Aquelles coses íntimes, personals, que també són polítiques. És un problema de l'empresa? De qui és el problema?
El burnout jo crec que fonamentalment és estructural. És a dir, hi ha un tipus d'estructura que fa que la gent treballi més i més i més i que no contempla que les persones necessiten canviar de lloc. Cada X temps es deixa de ser productiu si s'està sempre en el mateix lloc. Ara hi ha uns estudis que mostren com als Estats Units s'està incrementant el nombre d'hores de feina en lloc de reduir-se, ara que podríem reduir perquè tenim la digitalització, tota la tecnologia, la intel·ligència artificial, en lloc d'això incrementem. I aquí anem amb el mateix camí. Una altra cosa és amb quina qualitat incrementem la feina.
Amb quina qualitat?
Molt baixa.
Llavors, aquelles...
Perdona, sí. El burnout té a veure amb aquesta estructura que fa que les persones no puguin desenvolupar-se a la seva feina.
Bueno, però tu saps que normalment es diu, i no aquest, encara molt més, aquesta ja està cremada. Per tant, substitució i fora. Què haurien de fer les empreses o els directius i les directives de les empreses? I què aquelles persones que realment estan començant a notar-se l'olor de sucarrimat?
Si poden, que no sempre es pot, l'ideal és fer un canvi. Seria important que les empreses practiquessin dins de la pròpia organització la mobilitat, que es poguessin fer, per dir algú, Erasmus entre diversos departaments. Clar, això amb les empreses molt petites no es pot fer, però canviar de rol a vegades sí que es pot. Que les persones passin, ni que sigui un temps, ocupant el lloc d'una altra persona. Uh-huh. És a dir, qüestions de mobilitat interna, formació i molts treballs de cohesió i de motivació interna. Això
com
és fonamental.
Tu? Jo he vist que els teus equips estan molt cohesionats. Bueno, com ho fas per cohesionar aquests equips?
Nosaltres ho intentem. No vol dir que ho aconseguim sempre, perquè és realment complicat quan l'estructura no ajuda. I aquí al nostre país no ajuda. Però el que hem de fer és això, és que hi hagi molta comunicació, que tothom pugui expressar els seus talents, no només els talents que hi ha a l'empresa. Per exemple, doncs, el que fem al Nadal és que les persones que saben música doncs, puguin ser els que mostren allà tota la música que saben. Tenim escriptors i escriptores també a la nostra empresa. A Barcelona Activa, doncs, tots aquests escriptors i escriptores tenen un lloc on posar els seus llibres, la pròpia empresa els compra, i tenim un espai d'intercanvi de llibres, on estan també, com et dic, escriptors i escriptores propis. És a dir, queda molt més per fer, evidentment, però que tot el talent de la nostra gent pugui sortir allà, perquè la gent no només treballa, la gent treballa i té altres vides.
Llavors se senten molt més...
I se senten més reconeguts,
satisfets.
I més feliços.
No et faràs mai gran si no t'acabes l'esmorzar. Seràs el germà gran i això és molt important.
Per molts anys.
Bon dia, reina.
Bon dia. Roses, però si ets tu que fas anys, ets únic de debò.
Ara que ets aquí, segur que menja.
És el teu aniversari, no m'hauries d'haver comprat flors.
Va, encara dormies.
I què?
Doncs, que hem pensat que valia més deixar-te dormir una mica més, oi que sí?
Bon dia, ratolí.
La Sara Berbela ens ha triat aquesta pel·lícula. N'estàvem sentint un fragment doblada, Les Hores. Per què?
Les Hores reflecteix perfectament aquestes diferents fases de la vida de les dones. Hi ha una dona que té dubtes sobre si continua o no amb la seva vida, hi ha una altra dona que vol la seva habitació pròpia i el seu espai. És una pel·lícula que et dona temps per entrar dins de tu mateixa i anar reflexionant sobre la teva pròpia vida, amb una música fantàstica de Philip Glass.
Aquests passatges minimalistes, aquests morning passages de Philip Glass, que és aquesta música que té un punt d'obsessiva, també, eh? Reiterativa, persistent.
Sí, però per mi el que té és un increscendo.
No, sempre alhora, alhora.
A mi m'agrada.
Alhora, sí.
Perquè arriba un punt d'intensitat. Sí. Va creixent.
Mira, 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 mira. I aquí la Berbel vola.
Igual que el Michael Nyman, que també té una música d'aquest tipus.
Digues, digues, digues.
Et confessaré una cosa, i és que jo tinc aquestes músiques molt associades al meu espai personal, quan estic sola i quan estic escrivint, perquè són músiques que em porten fora de l'estrès quotidià, a, com et deia, a altres mons, i llavors és quan jo escric. A mi m'agrada molt escriure, és la meva passió.
Per exemple, li podríem anar a llegir també Directives i empresàries, Mujeres rompiendo el techo de cristal, de l'any 2013. On veurem què és el lideratge femení, si existeix, els obstacles que hi haurà a l'empresa, l'estereotip de ser dona, noves organitzacions del temps a la feina, el talent i l'eficàcia en les organitzacions, com teixir xarxes professionals, que això sempre dius que és essencial.
És essencial. Realment, soles, aïllades, no aconseguirem res. Els éssers humans necessitem aliar-nos. Les dones tenim molta experiència en tenir xarxes personals. Si tu necessites una cangur pel teu fill o filla, mobilitzes a tota la teva xarxa personal. Però, en canvi, en el món professional tenim molt poca experiència i no tenim xarxes. Les xarxes són necessàries. Ens hem d'empènyer, ajudar, promocionar les unes a les altres.
Hi ha un alt risc de fracàs en els llocs de més poder en les empreses per a les dones?
La veritat és que sí. Justament ara s'està estudiant a uns investigadors noruecs que podria ser que s'ofereixin a les dones llocs que o bé molts homes han rebutjat abans o bé que tinguin un perill de fracàs més gran. Sí. Com per exemple quan a Islàndia es va posar al front dels bancs que havien fracassat a diverses dones. Tothom ho vam saludar com una gran cosa, i ho és, perquè per fi s'havia pensat en dones, però ells van començar a estudiar. No podria ser que justament es penses en dones quan hi ha pocs homes que estiguin lluitant per aquell lloc, etc.
Això és el Glass Cliff, eh?
Això és el Glass Cliff.
És a dir, en comptes del sostre de vidre, és quan diuen, això no va, posi una dona.
Clar, clar.
Però és que posen una dona en una cosa que no va.
Exacte, en una cosa que té moltíssimes dificultats perquè triomfi.
Llavors, per tant, ella tindrà més possibilitats de fracassar.
De fracassar. Exactament.
Què haurien de fer les dones? Si tiren o no si tiren?
Si han de tirar igualment, però no soles. És això, o sigui, han d'anar amb tot un equip, un exèrcit que refuerce.
No, perdoni, diu, és a vostè que li posàvem, no perquè ens porti les seves amiguetes.
No les amigues, sinó persones expertes del nivell, evidentment, i també homes, ningú diu que no, però evidentment, dir que no, no pot ser, perquè llavors, si no, no hi som, i perdem espais. Però sola, tampoc, perquè té conseqüències fins i tot sobre la salut.
Com has après a negociar?
Sobre la pràctica. Perquè sobre això realment no tenim cap tipus d'ensenyament enlloc. No se'ns ensenya. La pràctica m'ha anat ensenyant a ser més assertiva, que és una cosa que sempre m'ha costat molt, perquè per educació no ho som. Ser assertiva significa defensar el que un creu sempre respectant els drets dels altres, és a dir, sense agressivitat, però amb fermesa. I això és una cosa que jo crec que ha anat aprenent amb el temps, però que encara em queda molt per aprendre, sens dubte.
Quantes hores treballes al dia, digues la veritat, Sara Berbel?
Moltes. La veritat és que crec que treballo pràcticament tot el dia.
I n'estàs satisfeta?
Sí, perquè la meva feina val la pena.
T'agrada?
És per transformar, sí.
Estàs contenta?
Sí, estic contenta.
Però això en algun moment t'ho has plantejat.
Sí, sí, moltes vegades. Llavors... Soc del gènere autoreflexiu de preguntar-se si val la pena o no.
Però aquelles dones i homes que diuen treballo massa hores a la meva vida.
Sí, sí, és que no és just ni està bé. O sigui, no ha de ser així. Una altra cosa és que jo a vegades dic estem treballant per la propera generació, per les nostres filles i els nostres fills. En realitat, no és just que algunes persones hagin de fer dobles jornades, ni que siguem les dones més estressades d'Europa, com som.
Som les dones més estressades? Com s'ha mesurat això?
Una consultora a nivell de tot Europa, milers de dones, és un estudi molt rigorós, ha sortit que les dones espanyoles i catalanes són les més estressades d'Europa. I té molt a veure, té a veure amb molts condicionants. Una part és el tema dels horaris. A quines hores acabem aquí de treballar i quan comença la segona jornada que les dones encara, saps, per càrrega de rol han de fer després a la llar. I a quines hores hem anat a dormir. També hi ha estudis que mostren, europeus, no nostres, que som les que menys dormim de tota Europa.
Una hora menys.
No, però les dones, menys que tota la resta d'Europa. Com a societat, una hora menys. Però les dones, menys encara i menys que la resta de dones.
Quina magnífica notícia. Mira. Quins matisos, Sara, que tens. Isolda, per què?
Per la intensitat amb la que es viu la vida i per un amor que transcendeix el temps.
Si sabessis, les dones, homes també, que m'han dit em fa molta por de parlar en públic. No sé com adreçar-me a un equip de 30 persones, encara que sigui el dia del dinar de Nadal. I, en canvi, tu assenyales que això és essencial per a les directives i les empresàries, que realment tinguin competències en comunicació.
Sí, sí, és la nostra assignatura pendent. El llibre blanc del futur del treball, dels treballs, en plural, que acabem d'editar des de Barcelona Activa, diu que la comunicació és la principal habilitat que es demandarà en el futur. A tothom, no només persones amb càrrecs directius, a tothom. Per les dones, parlar en públic, mira que tenim fama de ser parladores, com sempre diu l'Estrella Montolio, que és una de és la catedràtica companya meva
en el llibre.
Doncs tenim fama de parlar molt, però quan anem en públic, les dones en realitat parlem poquíssim. Hem de parlar i ens ho hem de posar com a deures, eh? Hem de dir, si jo vaig a aquesta reunió i no s'escolta la meva veu, a què he anat? No puc marxar sense haver dit el que crec.
Si no s'escolta la teva veu, no hi ets.
Exacte.
No existeixes. No existeixes,
te'n vas i és com si no haguessis anat.
És com un ram de flors.
Sí.
Feia goig.
Exacte.
Però res més. Que les flors es marceixen. Vull dir, si vols que allò tingui alguna continuïtat, s'ha de poder parlar, eh?
Em nego a que anem als llocs només a ocupar espai. Si anem, tenim veu, tenim idees, tenim arguments i coneixements. Mostrem-los.
Espai sí, però propi.
Thank you.
Veig que les notícies de les dues ja s'estan acostant, Sara Berbel. Tenim aquest llibre, Imbatibles. Anava a dir Invencibles, no sé per què ho he confós.
És que ara mateix m'estava emocionant escoltant la música i...
Digue'm què vols...
Dius, qualsevol cosa es pot aconseguir amb aquesta música.
I aquesta qualsevol cosa, el pas que ara vols fer immediatament, què serà?
El meu pas és continuar gaudint de la vida i, si pot ser, vivint-la amb intensitat fins al final.
Jo diria que la intensitat et defineix també, eh? Sara Berbel, moltes gràcies, molta sort, però sobretot moltes gràcies no solament per haver vingut avui, per ser-hi sempre, sempre que t'ho hem demanat, i per empènyer tantes persones i tantes dones a ser realment elles mateixes.
Moltes gràcies a tu, Sílvia, és un plaer i jo aprenc de tu cada dia.
Acabem! Luis Ángel Alonso, el so i el muntatge. La Blanca Busquets, la guionista, ha disfrutat llegint els teus llibres. La Núria de la Fuente, la productora, també. Tornem la setmana que ve. Això és El Divan. A Catalunya Ràdio, els dissabtes a la una. Us ha parlat Sílvia Coppolo. Bye, bye. My